L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Benvinguts, darrer dia del mes d'agost. Som a dimarts i encetem novament el repàs a l'actualitat ebrenca, un repàs que s'inicia des de la capital de l'Estat. Allí s'han desplaçat diversos representants d'Unió de Pagesos per tal de fomentar el mercat transparent i vendre els productes a un preu just. D'aquesta manera encetem avui l'espai a la informació conjunta amb les EMUTE. Benvinguts, comencem. Per un preu just al camp i a la ciutat. Aquesta és la campanya que Unió de Pagesos està realitzant durant aquesta setmana a Madrid, una experiència que van iniciar l'any passat i que també els va portar no només a la capital de l'Estat, sinó també a d'altres ciutats catalanes. D'aquesta activitat i dels motius que els porta a realitzar-la ens en parla el coordinador territorial d'Unió de Pagesos, Joan Montesó.
Bé, ens porta el mateix que l'any passat, reivindicar lo dels preus justos al camp i a la ciutat, i això a Madrid també farem unes xerrades en organitzacions de consumidors per a que posar damunt de la taula palesa, no, el que és el preu just per als pagesos i que el consumidor pugui comprar a un preu assequible. Avui ho fem a Madrid. Este tema dels preus justos del canvi a la ciutat l'hem passat per recórrer diferents llocs de Catalunya amb molt d'èxit i també van ser-hi a Madrid. I espero que l'opinió pública, el consumidor en este cas, vegi quin és el preu que a nosaltres ens seria rentable vendre i que el preu que nosaltres venem al consumidor, evidentment, li sortiria molt rentable comprar. No? I en temps de crisi tots hi sortirien guanyant. És el tema dels grans intermediaris, de les grans cadenes de distribució, que acaben ofegant el consumidor i acaben ofegant el pagès en aquest cas.
A Madrid, ahir es van vendre vi, verdures directament del pagès al consumidor i oli de les Terres de l'Ebre, que l'any passat van tenir molt de reclam, especialment pels preus ajustats amb els que es venien. Montesó explicava la problemàtica dels preus, especialment els de l'oli, que preveuen una campanya ruïnosa.
Evidentment, la crisi de preus, tota l'agricultura està molt tocada en el tema de la crisi, però si un dels productes és estrella en la crisi, ha sigut l'oli. Algú ha decidit, i ho han decidit molt poquetes mans, que l'oli se vendria a pèrdues per a ser un producte reclam de la gran distribució. I, per tant, en això sí que tindria d'entrar de l'administració, de que no es fes aquest tipus de dumping, que no es fes aquest tipus de pràctiques comercials, perquè el que porta és abocar a molta gent del territori a dissar les explotacions d'ermes, en la consegüent cosa que després una vegada s'han dissat d'ermes moltes finques, acabem tenint incendis, mos queixem dels incendis. Clar, si estem abocats a marxar de fer de pagès, doncs els pins van colonitzant moltes vegades els oliveres.
El coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall, està participant avui dimarts en aquest mercat transparent que ha organitzat Unió de Pagesos, amb l'objectiu de reclamar preus justos pels productors agraris i la fi dels marges comercials abusius. En el mercat d'ahir, tal com vos explicàvem, es va poder adquirir vi, oli i verdura. Avui dimarts, fruita de Lleida. Està instal·lada la parada al carrer Cuesta Moyano, de Madrid, en una zona de vianants a prop de la seu del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. El dimecres 1 de setembre, en el Mercat Transparent de Madrid, s'hi vendrà llet, làctics i car, i el dijous, patates i pastanagues.
De dilluns a divendres, a la una és tota l'actualitat de les nostres comarques a l'informatiu de Mute.
I ara seguim amb l'àmbit de les noves tecnologies, perquè Amposta serà la capital de la transferència tecnològica. Invertiran 1.800.000 euros en la creació d'una antena de la xarxa Tecnio que s'emplaçarà al polígon L'Oriola i s'especialitzarà en l'àmbit marítim, els materials compostos i les energies renovables. Les Terres de l'Ebre tenen actualment 6 centres de recerca que formen part de la xarxa Tecnio, una marca creada per la Generalitat que reuneix els principals agents experts en investigació aplicada i recerca tecnològica. I a aquest centre s'afegirà una antena tecnològica que donarà servei a tota la xarxa Tecnio de Catalunya, des del polígon L'Oriola d'Amposta. Aquest és un dels projectes que es finançarà amb el Fons d'Industrialització de les Terres de l'Ebre, que encara està pendent l'aprovi l'Estat. Concretament, es rebrà una partida d'1 milió d'euros que es complementarà amb 400.000 euros del Departament de Governació i 400.000 euros més del Fons FEDER de subvencions demanades per la Diputació i l'Ajuntament d'Amposta. L'antena tecnologia s'instal·larà al costat de l'empresa Lamicat, especialitzada en materials compostos, on es preveu la construcció d'un edifici de 750 metres quadrats que també inclourà un laboratori, aules de formació, un taller i un magatzem. La funció d'aquesta antena serà impulsar la cultura de la innovació, la cooperació entre empreses i la transferència tecnològica per augmentar la productivitat i la competitivitat de les indústries. Els recordo que estan escoltant l'informatiu a Memute i ara anem a la Ribera d'Ebre perquè Ascó 2 es desconnecta de la xarxa a causa d'un problema dels detectors de gasos del condensador. La central nuclear Ascó 2 es desconnectava de la xarxa elèctrica durant mitja hora i dilluns per un problema dels detectors de gasos del condensador. Segons el Consell de Seguretat Nuclear, els dos detectors de radiació de l'extracció de gasos del condensador del circuit secundari han estat inoperables. El monitor de radiació secundari, que ha tingut una pèrdua de tensió, substituïa el sistema principal. Aquest també es trobava inoperable perquè es portava a terme el manteniment d'una bomba del sistema. L'avaria es podia resoldre i la planta ja opera amb tota normalitat després de l'entrada de nou a la xarxa elèctrica. Recordem que l'avaria no ha suposat cap risc per als treballadors ni pel medi ambient i ha estat classificada com a nivell 0 a l'escala internacional de successos nuclears, segons el Consell de Seguretat Nuclear.
Cada dia, per estar al dia, l'informatiu de Mute.
Sortim ara a la Cala Ràdio perquè des d'allí Arceli Domínguez avui ens parla del curs de formació de voluntaris per a la consulta popular sobre la independència del 12 d'octubre a la Cala. Els voluntaris o federataris s'encarregaran de recollir vots de forma personalitzada, sobretot entre aquelles persones que, tot i la seva voluntat de participar en la consulta, tenen dificultats per poder desplaçar-se aquell dia. Arceli Domínguez, la Cala Ràdio.
Aquest dilluns va tenir lloc a la sala d'actes de l'Ajuntament el curs de formació de voluntaris per a la consulta popular sobre la independència de Catalunya, que té lloc a la Ametlla de Mar el dia 12 d'octubre i que organitza la plataforma La Cala Decideix. Els voluntaris o federataris s'encarreguen de recollir vots de forma personalitzada, sobretot entre aquelles persones que, tot i la seva voluntat de participar en la consulta, tenen dificultats per poder desplaçar-se aquell dia. L'objectiu és donar la possibilitat de votar per diferents canals i garantint sempre la transparència del procés. En aquest cas, el federatari, com la resta de voluntaris, té també la funció de difondre la consulta sobre la independència de la nació catalana. Es tracta de recordar les tres opcions de vot, sí, no, en blanc, que per votar-hi només cal tindrà més de 16 anys i certificar l'empadronament a la Cala. Així també poden votar els immigrants empadronats. Què? Per fer-ho, n'hi ha prou amb el DNI, el passaport o amb el NIE, que només cal complementar amb el certificat si en aquell document no s'indica com a lloc de residència a la nostra vila. Que, per votar, només es prem com a única dada personal aquest número d'identificació i això per tal de certificar que per a cada persona només hi haurà un vot vàlid. L'acte va comptar amb la presència de Gerard Fernández, coordinador territorial de la plataforma Decidim.cat.
Bé, en aquests moments ja tenim més de 400 municipis on s'ha fet la consulta arreu del país, és a dir, que estem arribant ja a més de la meitat de municipis. La idea és fer-ho estendre-ho, però no només fer-ho estendre-ho al fet de la consulta, sinó anar una miqueta més enllà. Hem d'anar a buscar un referèndum nacional i en aquest sentit, des de Decidim.cat, en aquests moments ja estem començant a treballar des dels propis ajuntaments, amb els 1.400 càrrecs electes que tenim, per anar treballant cap a una proposta de moció en tots els ajuntaments que pugui portar a partir de la llei de consultes doncs aquesta proposta d'ILP al Parlament de Catalunya per poder tirar endavant un referèndum. Per tant, és molt important el que esteu fent aquí a la Cala, és molt important que això us funcioni bé, és molt important treballar-ho molt bé, perquè això vulguis o no, donarà una repercussió més important, sobretot un dia com el que feu vosaltres, que és el 12 d'octubre, un dia de la Hispanitat, un dia que farà cremar molts motors a molta gent. Doncs seria interessant, doncs, que això sortís molt bé per anar fent publicitat en tot aquest espai que volem fer de cara al proper referèndum nacional.
Aquests vots ja donen una primera idea sobre el resultat de la consulta el dia que està prevista. El vot s'emet de la següent manera. El fedetari es desplaça al domicili de l'interessat, que ompli la butlleta amb el seu vot, la fica en un sobre petit i tot seguit la diposita en un sobre més gran, que a la solapa porta la primera inicial del cognom, el número del DNI i un número d'ordre. Tots els vots enregistrats d'aquesta manera es dipositen a una urna que s'obri en finalitzar la consulta el dia 12 d'octubre. Vicent Margalef, president de la plataforma La Cala Decideix.
Tots aquests vots que es puguin recollir abans del dia 12 d'octubre recolzen una vegada més doncs, tota la intenció que portem detrás nosaltres d'arribar a la culminació d'obtenir un percentatge prou elevat que esperem que el nostre poble, doncs, degut a la participació que hi ha sempre, i esperem que sigui així, pugui donar una lliçó a la resta de Catalunya, i això seria el nostre tret fonamental.
Durant la reunió també es va decidir la composició de la Junta Electoral amb tres dels membres de la plataforma, que són els que van autoritzar els fedetaris, i es va anar configurant el calendari d'actes i activitats que tindran lloc al llarg d'aquest mes i mig que queda fins al 12 d'octubre. De fet, la campanya de sensibilització envers la consulta ja va començar a l'estiu, per exemple, amb la recaptació de vots 38 a la Diada de la Rosellat. Ara es vol estendre a les diferents comunitats lingüístiques, especialment a la gent més jove. I l'11 de setembre la plataforma farà actes de presència als actes de la Diada per propagar la consulta. Tanmateix, la Cala Decideix vol que s'impliquin les entitats, tant de caire social, cultural i econòmic, com els partits polítics i les institucions, i que aquesta implicació es faci palesa en un acte central a la sala abans del 12 d'octubre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Del 3 al 5 de setembre a l'Aldea tornem a estar de festes. Arriben les festes de barri de l'estació en honor a Sant Ramon, organitzades per la nova comissió de festes. Correfocs, nits humor, baquetes, bous embolats, esmorzars, conyac cremat, jocs infantils, ball, ofrenes, vermut dansant, campionat de billar... Què més necessites? Tan sols una cosa, en necessitem a tu. Festes del barri de l'estació en honor a Sant Ramon, del 3 al 5 de setembre, organitzades per la nova comissió de festes. Us esperem a tots. Del 3 al 5 de setembre, l'Aldea torna a ser de festes.
A partir del 16 de setembre, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre serà un parlar per no callar.
L'informatiu de Mute.
Seguim ara des de Tortosa, perquè les escales de la catedral a punt per festes, 8 anys després d'esfondrar-se. La reconstrucció de les escales de la catedral de Tortosa enfila ja la recta final per estar a punt per estrenar-se per les festes majors de la Cinta, patrona de la ciutat. En té més informació Josep Roig, des de la Plana Ràdio.
Doncs sí, efectivament, unes obres que han anat a càrrec de l'empresa Urcotex S.A. i que es van poder tirar endavant, recordem, gràcies a que un patrocinador que s'ha volgut mantenir i en l'anonimat, va pagar el 60% dels 380.000 euros que costa la reconstrucció de les escales de la catedral tortosina. L'entrada principal a la catedral de Tortosa va deixar d'utilitzar-se fa 8 anys, quan unes pluges van esfondrar les escales. Finalment, l'aportació desinteressada d'un patrocinador ha pogut desencallar el finançament de les obres després de que es decidís tirar endavant l'actuació en dues fases. Així, la primera fase de l'actuació, que ara s'acaba, suposa la reconstrucció de les dues escales laterals amb un replà superior que dona accés a les tres portes del temple, just al mateix espai on es trobaven les que es van ensorrar. La part frontal de l'estructura queda acotada per una barana que en una futura fase es retirarà per poder donar continuïtat a les escales frontals previstes un cop l'Ajuntament de Tortosa hagi completat les expropiacions de les cases del davant de la catedral en el projecte global d'urbanització de tot l'espai. Les escales estaran a punt perquè el pròxim diumenge la relíquia i la imatge de la Verge de la Cinta surti i entri del temple per la processó que se celebrarà en honor a la patrona de la ciutat.
Gràcies, Josep. Continuem des de Tortosa i seguim parlant d'una altra activitat que s'inclourà dintre les festes de la Cinta. I és que un gran globus aerostàtic centrarà la segona diada dels castells per la pau. Amics dels Castells i nucli antic de Tortosa presenten la segona diada dels castells per la pau, sumant-s'hi l'entitat Amics i Amigues de la UNESCO de Tortosa, amb l'objectiu de reivindicar que el fortí d'Orleans es pugui convertir en un centre per la pau. Un altre cop, Josep Roig és qui ens dona més detalls d'aquesta notícia.
Doncs cal destacar primer que res que enguany aquesta jornada s'organitza per primer cop de manera conjunta el dissabte 11 de setembre i en el marc de les festes de la Cinta 2010. La concentració tindrà lloc al portal del Romeus a les 6 de la tarda, on es presentarà la diada. S'entregarà un globus blanc per a cada participant i es sortejaran 80 entrades per poder pujar al globus aerostàtic que es plantarà al Castell d'Orleans. A partir de les 6 i mitja tindrà lloc la segona caminada dels Castells per la Pau. Serà des del portal del Romeus fins al fortí d'Orleans, on tots els assistents, els quals en arribar a la fortificació enlairaran els globus després d'escoltar el cant dels ocells, interpretat en directe per un violinista. La novetat d'enguany, però la més destacada segurament, serà la instal·lació d'aquest gran globus aerostàtic que s'enlairarà fins a 30 metres d'alçada per poder gaudir de la panoràmica completa del Castell d'Orleans i de tota la ciutat, la qual s'efectuarà al final de la jornada un cop hagin arribat a l'assistència de la caminada. Les dues entitats de la ciutat han efectuat una crida a la participació als tortosins i tortosines, ja que la pujada al globus és gratuïta i permetrà veure unes vistes úniques des de l'aire. Cal recordar que la contractació del globus també ha suposat un esforç econòmic important per a les dues associacions que organitzen aquest acte. L'objectiu, però, de la festa és reivindicar que el fortí d'Orleans del segle XVII, abandonat i sense ús, sigui convertit en un centre d'interpretació per la pau i els drets humans esdevenint un castell per la pau, tot canviant-li el significat i utilitat originals pel qual fou creat ara fa 4 segles. Les dues entitats organitzadores consideren que d'aquesta manera el monument es recuperaria i a més podria ser un centre pedagògic sobre la pau i sobre els drets humans, tot reforçant la cohesió social de la ciutat i el territori, a més de convertir-se en un recurs turístic. En la primera diada hi participaran més de 300 persones, almenys aquesta és la previsió, a més de rebre el suport de Federico Mayor Zaragoza.
Gràcies, Josep. Continuem parlant d'activitats en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, perquè Jesús celebrarà la Diada amb una exposició i la conferència Dracs, Gegants, Herois i Princeses. La inauguració de l'exposició Tàpies, Cartes a Teresa, d'Antoni Tàpies, tindrà lloc a 3:15 del matí i a l'espai d'exposicions del Claustre de la Immaculada de Jesús. Aquesta exposició compta amb la col·laboració de la CAM i serà l'acte que encetarà les festes en motiu de la Diada Nacional. Seguidament, Mònica Sales de la Cruz, jesusenca, coordinadora del Club de Lectura de Jesús i llicenciada en Filologia Catalana, serà l'encarregada de pronunciar l'11 de setembre la conferència institucional que habitualment s'organitza al poble de Jesús per tal de commemorar aquesta data tan significativa. La conferència porta per títol Dracs, Gegants, Herois i Princeses. L'acte comptarà, a més, amb la interpretació dels Segadors, l'himne nacional de Catalunya, a càrrec de la banda de música Manel Martínez i Solà, dirigida pel mestre Agustí Roé, i amb un aperitiu per a tots els assistents. Canviem de temàtica informativa, perquè tot i que encara és una mica aviat, ja es comencen a fer els pronòstics de la propera campanya Boletaire. El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya augura una bona temporada Boletaire aquesta tardor. No només això, sinó que espera que la campanya 2010 sigui lleugerament millor que la mitjana dels darrers 15 anys. Les comarques amb més bolets seran, segons apunta el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, les centrals, amb una producció de bolets comestibles i no comestibles de 55 a 77 kg per hectàrea, una xifra lleugerament inferior a la campanya de l'any passat, que va assolir els 90 kg per hectàrea. Tot i així, serà elevada, ja que la producció mitjana de bolets a les pinedes catalanes és de 44 kg per hectàrea l'any. La causa? Les tempestes de finals de juliol i principis d'agost. El Centre Tecnològic Forestal feia aquesta previsió a partir dels models matemàtics de producció de bolets desenvolupats a partir del mostreig micològic de parcel·les distribuïdes pels boscos catalans i de la informació meteorològica recollida en cadascuna de les parcel·les en els darrers 15 anys. Pel que fa a la predicció de la producció a nivell d'espècie, aquesta ja és més difícil de fer, ja que els requeriments de cada espècie són més específics. En el cas dels rovellons, la variable que més influeix és les precipitacions dels mesos de setembre i octubre. Per tant, la producció dependrà principalment de si plou o no durant aquests mesos. Tenint en compte les prediccions climàtiques, aquesta temporada es preveu una producció de 3 a 5 quilos de rovellons per hectàrea. La temàtica que abordem a continuació està relacionada amb la salut i amb la mosca negra, perquè segons publica avui diari El Punt, la mosca negra colonitza també el Baix Ebre. Durant el juliol es va doblar el nombre de visites als centres d'assistència sanitària de la comarca per picada d'aquest insecte i a la Ribera d'Ebre, per contra, va disminuir un 40%. El nombre d'assistències per picada de mosca negra als centres de salut de la comarca del Baix Ebre es va doblar el mes de juliol. Així, es va passar dels 245 casos atesos el juliol del 2009, la majoria la primera quinzena del mes, a 499 enguany, 327 dels quals durant els primers 15 dies. Amb tot, al conjunt de les Terres de l'Ebre, la xifra de visites és molt similar, fins i tot una mica inferior a aquest 2010. 2.765 assistències fins al 31 de juliol, respecte de les 2.860 de l'any passat. Contràriament a l'increment registrat al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre ha disminuït un 40% el nombre d'assistències, tot i que continua sent la comarca més afectada amb 546 assistències al juliol. Segons informava el director del Servei Regional de l'Agència de Protecció de Salut a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel Arasa, s'ha d'analitzar les causes que provoquen una major presència de mosca negra al Baix Ebre i menor a la Ribera i veure si es tracta d'una tendència real. Per la seva banda, el director tècnic del Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i del Montsià, Raül Escosa, sosté que l'increment del nombre d'exemplars de mosca negra al Baix Ebre respon al fet que la plaga ha colonitzat també aquesta comarca i que actualment un dels punts més calents és l'illa de Bous, a Vinallop. De tota manera, Salut fa un balanç positiu dels tractaments efectuats enguany contra la mosca negra per la reducció global del nombre d'assistències, uns tractaments que van començar amb retard.
L'informatiu de Muter.
Empresa de comunicació al territori busca comercial. Dedicació a temps parcial. Interessats o interessades, feu arribar el vostre currículum vitae a l'email emute@emute.cat.
En la crònica de successos us explicarem que un temporer de la fruita dolça de 39 anys i de nacionalitat romanesa moria el dijous passat a causa de dues punyalades a la masia on vivia dins del terme de Miravet, a la Ribera d'Ebre. Al migdia, els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Territorial d'Investigació de la Regió Policial Terres de l'Ebre van poder detenir a un ciutadà romanès de 37 anys, Constantin S., per la seva presumpta relació amb la mort del seu compatriota. Segons informava el diari, el germà de la víctima, tant la persona detinguda com l'home mort a punyalades, haurien estat vivint al mateix mas, de difícil accés i ubicat dins de la partida a Ovals del terme municipal de Miravet, molt a prop del terme de Benissanet. Segons aquesta versió dels fets, a les 6, el germà, que residia en un mas proper, hauria vist com la víctima sortia de la casa on s'havien produït els fets i parlava sol. El germà, però, no sospitava res i no fou fins l'arribada d'una persona de l'empresa frutícola de Benissanet, on treballava el temporer, que va adonar-se que havia mort a l'interior del mas a causa de dues punyalades. Un cop avisats dels Mossos d'Esquadra, els seus agents van iniciar una investigació que va conduir a la detenció de Constantin S. a la partida de les Carmenes de Benissanet.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Es mantenen alguns núvols en algunes zones de Tarragona, especialment al nord de la demarcació, i també en alguns sectors de Barcelona, uns núvols que s'anien trencant amb el pas de les hores sense marxar del tot. A primeres hores deixaven algun ruixat, encara en pot caure algun de puntual, però tot això anirà marxant. Han caigut, per exemple, 6 litres de Cambrils, 3 a Salou i 2 a Reus. A la resta, el cel ben net, al Pirineu no hi ha ni un núvol, i bé, la previsió apunta que aquesta tarda se'n poden formar alguns d'evolució diurna en zones del nord-est, en punts de muntanya, sense més conseqüències. El vent de tramuntana cada vegada més fluix, ja al nord de l'Empordà, mar remogut en aquesta zona, i les temperatures han començat fresquetes, fredes al Pirineu, per anar a Maverick, per exemple, ha glaçat una mica en algun sector de la Cerdanya, d'as 0 graus, o a Queixans 1 grau, també altres punts del Pirineu, mínimes de 4, 5, 6 graus, és el cas del Pont de Suert, Sant Pau de Segúries. Al migdia, les temperatures semblants a les d'ahir, calor moderada, moltes xifres entre els 25 i els 30 graus, i demà dimecres, dia d'impàs a tràmit, amb el cel variable a moltes zones, amb el pas de les hores, i dijous podrien arribar alguns ruixats, uns ruixats que ja demà dimecres poden arribar en alguns punts del País Valencià.
Ja ho han escoltat, canvis en quant a la meteorologia per als propers dies. Per part nostra, res més. Posem així el punt i final a aquest temps de notícies que ens ha portat el darrer dia del mes d'agost. Demà dimecres els esperem un altre cop des de la seva emissora municipal. Fins llavors, que acabin de passar una bona jornada.